4:03. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 26 de novembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. No s'acaben de retirar els núvols del tot d'algunes comarques, sobretot de la costa de Barcelona. Fins i tot al llarg d'aquest matí s'han arribat a escapar algunes gotes en alguns indrets del barcelonès, però de mica en mica aquests núvols s'han d'anar trencant. En canvi, n'arribaran d'altres per les comarques de Ponent, que cada cop deixaran el cel més emblanquinat, i ja aquesta tarda un sol molt tèrbol. Núvols que no deixaran pluja en aquest cas, però sí que acabaran espessint-se al llarg de la tarda. I pel que fa al vent, també va de baixa. Aquest matí, déu-n'hi-do com bufava el mestral a l'Ebre o també la tramuntana cap al Cap de Creus. Podem dir, a més, que aquesta tarda ja no pujarà tant la temperatura com ahir a la tarda. No és que hagi de fer fred, però tindrem un ambient més normalitzat pel que fa a la temperatura. El dimecres, una jornada tranquil·la. Al matí, algunes boires que tindrem sobretot a la plana de Lleida, que no persistiran. I demà, una altra vegada, una temperatura fresqueta al matí, ja més habitual per les dates. Ho seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats valorarem com va anar el gran recapte amb la coordinadora de Càritas Castellà, Begoña Lasaosa. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la mobilització del 25N ahir i la vinculació de José Luis Ortega Monasterio amb una xarxa d'explotació sexual de menors. A partir de les 5 coneixerem els detalls de la gala solidària organitzada per l'Escola de Dansa Mònica Escriba de Sabadell. Continuarem amb salut per saber com afecta la nostra salut, precisament l'hora del dia en què mengem. Parlarem amb Diana Díaz Rizzolo, professora i investigadora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. I acabarem amb cultura per visitar l'exposició del fotògraf santcugatenc Àlex Calvo sobre esportistes amb discapacitat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4:06 ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Terrassa ha obtingut el reconeixement de l'UNICEF com a ciutat amiga de la infància i l'adolescència, sent l'únic municipi català que enguany rep aquest distintiu. El lliurament es farà el pròxim 10 de desembre a Madrid en un acte públic. La Secretaria Permanent de Ciutats Amigues de la Infància va resoldre la convocatòria de reconeixements 2024 atorgant el prestigiós distintiu a una vintena de municipis, entre els quals es troba la ciutat agarenca. La secretaria està conformada per l'UNICEF Espanya i representants del Ministeri de Joventut i Infància i també per membres de la Federació de Municipis de Catalunya i de l'Institut Universitari de Necessitats i Drets de la Infància i l'Adolescència. La insígnia fa part de les polítiques locals orientades a la promoció i protecció dels drets dels infants i els adolescents. La cocapital de Vallès Occidental porta des de 2022 treballant per obtenir aquest reconeixement, el qual arriba després d'haver obtingut la candidatura l'octubre del 2023. D'aquesta manera, Terrassa se suma als 301 municipis que ja compten amb aquest reconeixement.
Gràcies, Sergi. I ara anem fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. A Sabadell, nou pas endavant per a la materialització del futur complex de la gent gran de la Roureda. L'Ajuntament aprova la contractació de les obres d'urbanització de l'entorn per un valor superior al 1 milió d'euros. Concretament, aquests diners serviran per adequar les places i carrers, construir una zona de jocs infantils i habilitar un aparcament provisional. Eloi Cortés, el portaveu del govern, ha apuntat el repte de futur que afronta aquesta zona nord de la ciutat.
Hi ha un repte de futur que és tota una població que cada cop és més nombrosa i més envellida i que, a més, viurà més anys, teòricament, en més bon estat de salut i, per tant, l'estada al domicili s'allargarà. Per tant, és un equipament que és perfectament necessari i ha de complementar els altres tres que tenim.
Aquestes obres aniran en paral·lel a la construcció del complex com a tal i, de moment, encara no hi ha calendari.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La Fundació Banc dels Aliments i l'Ajuntament de Badalona han signat un conveni per mitjà del qual l'administració local ingressa 150.000 euros a la Fundació. Són diners amb què aquesta comprarà productes per tal que 11 entitats de la ciutat, amb qui ja treballa de manera assídua, puguin incrementar el repartiment d'aliments entre les famílies que ho requereixin. Entitats com Amics del Gorkmar, Quart Món, Adra o la Plataforma d'Afectats per la Crisi són algunes de les beneficiàries d'aquest conveni. També augmentaran el nombre de productes que reparteixen normalment parròquies com la de Sant Sebastià a Pomar, Sant Jaume al Gorg o Mare de Déu del Roser a Lloreda. Escoltem a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, i Lluís Fatjó Viles, president del Banc dels Aliments de Barcelona.
Hi ha una part de la població de Badalona que no pot arribar no tan sols a final de mes, sinó que no pot arribar inclús a comprar els aliments mínims. Aquesta col·laboració que es formalitza per primer cop a la història.
Bona tarda. Continua l'allau de solidaritat en València. A més dels efectius dels cossos d'emergència com Serna, DF, Bombers o Policia Local, que fan relleus a la Zona Zero, s'han dut a terme altres iniciatives. Per exemple, la recollida d'aliments, productes de neteja o productes per a nadons a l'Espai Torrà, amb un enviament que es canalitzarà a través del Centre Logístic de Sant Andreu de la Barca. I també altres propostes, com la del castellarenc Joaquim Montoya, que es va traslladar amb els seus socis per distribuir cafès entre els voluntaris i els afectats. Montoya és copropietari de l'empresa M Café i s'han coordinat amb una empresa de cafeteres de València per instal·lar màquines i poder servir cafès. En el comboi, el castellarenc també ha portat material i aliments recollits per l'associació Can Font, la de comerciants de Can Oriac, de Sabadell i els forns de pa Valero.
Gràcies, Rocío. I acabarem amb la crònica de Sant Cugat, Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. La responsabilitat social dels mitjans de comunicació va molt més enllà de l'objectivitat o la fiabilitat de les fonts. Si parlem de problemes socials tan greus com la violència masclista, és important que ens plantegem de quina manera hem d'abordar-ho des dels mitjans, ja que això pot determinar com és percebut aquest problema per la societat i, de retruc, de quina manera es pot intentar o no solucionar. Sentim la periodista Núria Alcalà, que ha participat en l'elaboració dels criteris sobre el tractament de les violències masclistes als mitjans de comunicació, fet des del Col·legi de Periodistes de Catalunya al 2023.
Crec que tenim una responsabilitat enorme a l'hora de posar el focus en un fenomen tan sumament ample a nivell d'incidència i que també està generant un debat social continu.
Concretament, Alcalà considera que en els casos de violència contra les dones és important no posar el focus en la víctima, ja que això és una forma de violència també contra la dona i una revictimització d'aquesta. En els casos dels feminicidis, l'experta recomana evitar una descripció molt detallada dels fets i no caure en l'espectacularitat del crim en si.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
Ens acostem ara fins a Castellà per explicar com es va viure el gran recapte que va emergir com a tot Catalunya a través d'una gran força solidària de la societat civil. A tot Catalunya, el Banc dels Aliments en va recollir en aquesta 16a edició unes 1.500 tones d'aliments, una xifra similar a la de l'any passat. Ara bé, aquestes dades encara són provisionals i podrien créixer en els propers dies. Caldrà esperar a reaccionar i recepcionar tots els productes dades a les seus logístiques. I, de fet, la campanya encara segueix activa, ja que fins al dia 5 de desembre poden fer-se donacions econòmiques a través de la pàgina web del Gran Recapte i per Bizum. En l'edició de 2023, l'impacte econòmic assolit va ser de 5,86 milions d'euros. El nostre company, Guillem Plans, en raona ara amb la responsable de Càritas Castellà, Begoña Lasaosa, per veure tota aquesta feina que es va fer. I ho fa des de Ràdio Castellà. Bona tarda, Guillem.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, ha sigut un èxit aquest cap de setmana. El Gran Recapte s'ha tancat amb 6 tones d'aliments, farina, sucre, tetrabrics de brou o de llet, pasta i llegums en pot, recollits en 5 supermercats de la vila, la Matlle Origen, l'Aldi, el Condis, Can Canyameres i Bonària, a més del mercat municipal. La responsable de Càritas Castellà, Begoña Lasaosa, segur que està ben contenta i ara ho comprovarem perquè la tenim el telèfon amb nosaltres. Begoña, molt bona tarda i abans que res, felicitats i enhorabona per tota la feina que feu a Castellà.
Pues de res. O sigui, nosaltres sempre diguéssim un pont a la ciutadà de Castellà, perquè som tots. Per tirar endavant aquest treball ho tenim de fer entre tots, no? I nosaltres només som, pues eso, una punteta que estem ahí per col·laborar.
Qui heu sigut els voluntaris d'aquest cap de setmana?
Pues els voluntaris molt, molt bé, sobretot, ja et dic, el casal, els nens del casal, els de l'institut, del FEDAC, les famílies, els professors, la veritat que ha sigut molt bé, ha sigut fenomeno. O sigui, felicitat, i la brigada, que la brigada ha col·laborat molt i també, o sigui que tots, han sigut una família i entre tots hem pogut fer aquests 6.000 quilos.
Em parles d'alumnes, ells són el futur, suposo que és important. Més enllà del cap de setmana, també com a formació de tota aquesta canalla, no?, que participa doncs, en un servei comunitari, en un projecte solidari.
Sí, o sigui, ara hem fet aquesta feina. Després d'aquesta canalla continuarà perquè tenim d'embolicar els regals de Reis, que tenim 50 nens, 58 nens tenim per fer els regals de Reis. I després també a les residències de Castellà, que també les anirem a portar-los un detallet, pues per això també s'ha d'embolicar, s'ha de posar una felicitació amb carinyo, i tot això ho farà la canalla. O sigui, que vindran després allà al local de Càritas i farem aquest treball.
Ara em venia al cap l'espot del Gran Recapte que hem vist a la televisió les últimes setmanes, en què es veia en un microones doncs, Carmanyoles reescalfant excuses. No puc, no sé on van a parar els diners, ja hi vaig participar l'any passat, excuses. Vosaltres heu trobat més solidaritat o més excuses? Com heu vist els castellarencs aquest cap de setmana durant el Gran Recapte?
Bueno, el castellà sempre s'ha portat molt bé, eh? Nosaltres sempre estic contents perquè sempre ha col·laborat. Castellà, no sé, de veritat. O sigui, som un poble que estem molt, molt present amb aquests problemes i col·laboren molt.
A quanta gent ajudarà a Castellà?
A Castellà tot això, pues ja t'he dit, són 210 famílies on anirà tot això. I són, o sigui, membres són 550.
És molta gent o poca gent?
Hombre, és molta gent, però, o sigui, és molta gent. 210 famílies, no sé quants habitants en castellà, 26.000?
25, sí, 25.
Sí, pues mira, el tant per cent, o sigui, 210, pues voldrien que fossin molt menys.
Sí, jo t'he preguntat si és molta gent, per poques famílies que siguin ja són masses, però sí, era per ubicar-ho una mica aquestes 210 famílies, 550 persones de 26.000. Quants quilograms els pertocaran en aquest repartiment que fa el Banc d'Aliments?
Al banc d'aliments, o sigui, nosaltres el que han recollit s'ha quedat tot a Castellà. si haguessin superat els 6.000 quilos, llavors sí que vindrien a buscar-lo per donar-lo a molts altres llocs que ho necessitessin. Però com això ho necessitem a castellà, doncs ja hem quedat d'acord que es quedarà aquí. O sigui que tot el que s'ha recollit es quedarà aquí a castellà.
Ara venen unes dates complicades, no?, que és Nadal i tots els festius, i en què per aquestes 210 famílies necessitades encara resulta més angoixant la seva situació. Des de Càritas a Castellà, Begoña, vosaltres podeu fer-hi alguna cosa?
Mira, nosaltres el que és Nadal, ara aquestes festes que semblen que són una que toca una mica més el cor de cadascú, tindria que ser tot l'any, però bueno, és així, no?, la tradició i tot això. Nosaltres intentarem fer-los un lot de Nadal per no sé, per donar una mica de satisfacció a aquestes persones. I això també són diners, perquè això hem demanat pressupost i ens costarà 4.500 euros donar-los, pues, farem un caldo, o sigui un bon caldo aquello de, i després un tall de rodó, i una barra de turró. No arribem a més. I això és el que les donarem. És l'únic que podem col·laborar a Càritas amb aquestes famílies i estar aquí presents amb ells en aquests dies.
I d'on traieu aquests recursos?
Pues ja, mira, són 30.000 euros que es dona a l'Ajuntament. Després n'hi ha col·laboradors puntuals de castellà que cada mes ens aporten una quantitat que voldrien, tindrien que ser-hi més, però bueno, estem molt contents. N'hi ha persones molt generoses que vull donar-li les gràcies. I després, pues mira, la recapta aquesta que hem fet, vam fer una altra recapta al mes de juny o així, i després alguna empresa com Ocelo, que també col·labora, ara està recollint aliments, i així, i anem traient d'on puguem, a l'església, que s'emporta sucre i farina, que demanem a les persones, que almenys això, mira, si s'emporta allí i no tenim de comprar, i així, anem reptant d'on podem.
La gent que vulgui ajudar, com pot fer-ho?
Mira, la gent que vulgui ajudar pot portar-lo a Càritas Aliments. Mira, nosaltres aliments, pasta, llegums, sucre, farina, galetes. Dimarts i dijous estem a Càritas de 3 a 4:15. O sigui, tot el que vulgui portar aliments, sobretot aliments. Que puguin omplir la bossa cada mes a aquestes persones.
I si hi ha algú que vulgui anar una mica més enllà i sumar-se al vostre equip i ajudar com a voluntari, té la porta oberta, té la possibilitat?
Pues també, que o sigui que passi per Càritas i parlem i no sé, i ens posarem d'acord. A veure, nosaltres som 20 voluntaris. Pensa que també volem donar també gràcies a les cuineres de les instituts que fan el Recuperem. Que això és un treball també molt generós. Que cada setmana donem 180 terrines del Recuperem, dels aliments dels nens, dels menjadors, el que sobra, les cuineres després ho fiquen en terrines, ho porten als congeladors que tenim i nosaltres ho repartim.
Per tant, poden venir les famílies necessitades a buscar ja el menjar preparat.
Sí.
Qui formeu part de Càritas Castellà? Ja m'has dit que sou un 20 voluntaris, però qui sou?
Qui som? Pues, no sé com dir-te, és gent molt generosa que dona el seu temps, o sigui, són gent ciutadans de Castellà que se van apropar a Càritas i van dir, escolta, volem col·laborar, pues vinga, anem, i cadascú pues estem amb un equip, n'hi ha un equip del Recuperem, pel congelat, n'hi ha un equip pel magatzem, que també per guardar els aliments i omplir les estanteries quan ven la gent, i després un altre equip que està allí cada març, cada dimarts i cada dilluns repartim aquestes bosses.
Com ha evolucionat en els últims temps tota l'ajuda? Hi ha més persones necessitades a Castellà?
Mira, jo el que em dona més... Jo porto molts anys a Càritas i últimament el que em dona... Tenim 150 famílies que són de... que estan formades per un o dos membres i persones grans. Després tenim el que em dona una mica més d'angoixa és que n'hi ha molta gent jove. Mm. Això... de veritat, i està creixent aquestes persones. Això, no sé, és una... I esta és el que està portant ara, o sigui, això és el que tenim ara. Mm. És el que estem veient, no?, que està augmentant aquesta demanda d'ajuda, però de gent jove. Mm.
És gent jove que a vegades són treballadors, fins i tot, però que amb el seu salari no arriben prou, o són... també persones aturades.
Bueno, n'hi ha persones aturades, però també persones que no arriben. O sigui, que a pesar de que estiguin treballant com on sigui, pues no arribes. Ja ves tu que vas a la compra, te poses uns diners a la butxaca i no has terminat la compra i dius, ui, pues sí, ja se m'han acabat. Ja. O sigui...
Mm.
Eh?
Sí, suposo que tot l'encariment dels productes bàsics ho demostra l'IPC, com ha pujat, fa molt difícil el dia a dia per famílies necessitades i també encara més per persones soles. No es pot generalitzar doncs, amb un únic perfil, no? Sinó que les persones que reben ajuda són molt variades.
Sí. Mm. Pues esa es nuestra Càritas, bueno, la nostra i la de castellà. Mm. Perquè Càritas ha d'estar integrada en castellà, que tothom ho senti com se va.
Sí. Begoña, no sé si en el calendari teniu algun esdeveniment tan gran com el Gran Recapte, no ho sé, perquè és un dels esdeveniments anuals de l'entitat, però algun projecte, alguna cosa solidària que vulguis anunciar?
Mira, estem preparant. Ara, com ja t'he dit, ara el 2025 s'ha acabat l'Europea i no ens donaran aliments, nosaltres necessitem cada mes 5.000 euros cada mes per poder comprar tot el que necessitem i clar, i que l'Europea no ens dona. Això són molts diners per aquell 2025 i ara estem rumiant com podem fer i què hem de fer. Quan ho tinguin una mica clar, si a vosaltres no us importa, us demanarem a veure si fem una altra xerrada i se lo expliquem a castellà. Para que entre tots pues, tirem endavant aquesta gran repte que ve pel 2025.
I tant. M'agrada molt una frase que m'has dit, que Càritas Castellà, per molt que sigueu una vintena de persones i ben diverses, és de tot el poble i que se l'ha d'integrar. El mateix ha de passar, no? Suposo, amb el Càritas a nivell català, que ha de ser una cosa integrada dins de la mentalitat de tots els catalans, de tot el país, no?
Exactament, això és el més important, que sigui una gran família.
Doncs, Begoña, a Saossa, moltíssimes gràcies i una altra vegada, enhorabona pel Gran Recapte, però també per tota la feina que feu des d'aquesta entitat.
Vinga, doncs gràcies a vosaltres.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Adéu. Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Un chico tranquilo, la vida no asimilo. No es que sea frío, di mi amor y no me vino. Salida, música en mi vida, cerra mi motiva, pero sentirla me aviva. Como alcohólico, por cada gota hay un grito, sin saber que necesito mi mente derrito. Y como me lloro, me desplomo poco a poco conmigo mismo, me desahogo. Lo siento, mamá, no quería llorar, ya no sé qué hacer, todo lo hago fatal. Estoy cansado de verdad, no sé qué me quedará, pero lo siento, mamá, ya no quiero estar. Aquí encerrado en contra de mi mente y gritando las cosas de siempre. La culpa vive en mi subconsciente y esta vida es más deprimente. Los problemas no les hago frente. Mis verdades mienten las caídas. Ahora son frecuentes y mis letras son seres vivientes. Pero ahora te lo digo en serio, te aviso que no estoy cuerdo. Otra noche más escribiendo letras de temas que poco a poco se completan. No quiero ganar ni premios ni tetas. Quiero hacer temas que a mí me representan. Porque ya no soy, porque ya no siento. Porque poco a poco yo me desvanezco. Porque ya no soy, porque ya no siento. Porque poco a poco yo me desvanezco. Lo siento, mamá, no quería llorar. Ya no sé qué hacer, todo lo hago fatal. Estoy cansado de verdad, no sé qué me quedará. Pero lo siento, mamá, ya no quiero estar. Cerrado en contra de mi mente y gritando las cosas que siento. La culpa vive en mi subconsciente y esta vida es más deprimente. Los problemas no les hago frente. Mis verdades mienten las caídas. Ahora son frecuentes y mis letras son seres vivientes.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Passen dos minuts de dos quarts de cinc de la tarda i ara ens disposem a ocupar aquest espai d'opinió amb la col·laboració de Xavier Soley, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma i que el tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dolors Vilarassau, directora teatral aquí a l'estudi de Sant Cugat. Bona tarda.
Bona tarda.
I via telefònica rebem la Míriam Ucendo, que és activista i mestra a Sabadell. Què tal, Míriam? Bona,
bona tarda.
Tarda. Molt bona tarda. Bé, doncs, si us sembla, entrem en matèria, parlem del tema, podríem dir, estrella de no només d'ahir, sinó d'aquest mes de novembre, amb la celebració, una nova celebració d'aquest 25N. Una gran manifestació, la que es va viure ahir a Barcelona. Crec que podem parlar d'algunes de les qüestions que es reivindicaven en aquest manifest i, d'altra banda, la campanya institucional que feia la Generalitat. La campanya institucional es feia sota el lema «El silenci és violència». I aquesta manifestació que es feia a Barcelona, el seu lema era que la vergonya canvi de bàndol. Si us sembla, comencem per la institucional, perquè, clar, quan ens trobem en una data com aquesta, ja fa temps que una de les preguntes és a qui s'ha d'interpel·lar? A les dones? A tothom? Els homes inclosos, és cosa de tots. En aquesta campanya l'objectiu era precisament interpel·lar a tothom, però en especial als homes. Per què? Doncs per trencar les complicitats davant de les violències i perquè hi hagi una implicació activa en la denúncia. Aquest és un pas, podríem dir, que important, no? Començar perquè tothom se senti implicat. I aquesta és una feina que, de moment, encara la tenim una mica pendent, no? Míriam, vols començar?
Doncs sí, jo mateixa.
A veure, jo penso que aquí hi ha diverses coses, no? O sigui, per una banda tenim la violència masclista és un tema estructural i cultural. O sigui, hi ha dues bandes. Per una banda, tot el tema de la pròpia estructura del sistema judicial, no? I que per sort, a poc, es van trencant portes i finestres i es va trencant una mica tot i posar al centre... Aquí és important, no? O sigui, posar al centre que és la persona que és violenta, que a la majoria dels casos en aquesta línia doncs, són els homes. I aquesta campanya de trencar el silenci em sembla molt adequada perquè juntem amb el que és la violència cultural i és aquest silenci, no? Aquest pacte d'homes, i no només d'homes, perquè moltes vegades si tens algú proper, algú a qui estimes que ha estat implicat en algun abús, doncs moltes vegades, encara que siguis una dona, també has fet silenci o has tapat. Llavors, penso que hem de posar-nos les piles en aquest aspecte i trencar aquest silenci, està clar, i que la vergonya canvi de bàndol.
Sí, i que els copets a l'esquena entre homes no serveixi per encoratjar encara més, no?
Exacte, fa poc vaig anar a veure Jauria, que és l'obra de teatre que representa el judici sobre la manada, que sí. Surt el Carles Cuevas, entre d'altres. Sí. La veritat és que, bueno, pots apuntar tota l'obra de teatre i un dels moments més durs, penso, de l'obra és quan es veu el desgast que li fan a la víctima. O sigui, tots aquests jutges, fiscals, advocats, el desgast total que li fan a la víctima, això no es pot permetre. És a dir, aquest protocol que tinguin els jutges o advocats ha de canviar. No es pot assenyalar així a una víctima per com segui, com vagi vestida o hagi begut. Mm. Això no hi ha res que es pugui justificar.
Sí, sí, aquest judici continuat en tot el procés, no? Sí. Que revictimitza la víctima. Vinga, ara donem pas a la Dolors? Vinga.
Sí. Mira, ja que dius això, Míriam, jo també recomano una obra de teatre que és Prima Facie, que fa la Vicky Luengo. És una obra boníssima, perquè parla d'una advocada... Parteix d'una advocada que defensa els agressors i acaba ella sent agredida per una advocada. I com li canvia... No, sí, com li canvia la visió del sistema, o sigui, defensora a ser víctima, i és una obra, i bueno, i parla de tot això, no?, de com es victimitza, com se sent ella, i és una obra interessantíssima, tant igual que la manada d'interessant. Evidentment, això que deies, Carme, evidentment aquí s'ha d'interpel·lar a tota la societat, això és cosa de tothom, és cosa de les dones, dels homes, dels polítics, dels jutges, vull dir, tota la societat ha de sentir-se interpel·lada. A mi m'agrada molt el lema d'aquest any, que no només diu que la vergonya canvi de bàndol, sinó que també la por i la vergonya que canvin de bàndol, no? Que crec que això és una frase que va dir aquesta dona que va a França, que va ser que va ser violada, vull dir, per molts homes, no? I penso que això és molt important, no? Que les dones deixin de sentir por i de sentir vergonya, doncs quan han d'anar a denunciar una comissaria, quan han de, bueno, quan estan en un jutjat, doncs el que se'ls hi pregunta, com, bueno, que és tot plegat, tot el sistema que ha de canviar, no?
Mm-hmm. Perquè és la víctima que queda exposada
totalment.
Constantment. Xavier.
Doncs de tant en tant va bé aquests tipus de reflexions, almenys que un dia a l'any et facin pensar en tot amb això, no? I d'alguna manera, el que jo també volia destacar aquí, que jo penso que hi ha hagut també, ara que parlem d'això, un avanç important en relació a fer possible que es faciliti, es protegeixi més a les dones, que fer-les veure que no és normal que visquin determinades situacions, que no és tolerable que puguin viure determinades situacions, perquè això és el que moltes vegades han de tancar, no? Sobretot quan aquestes agressions es tracten en l'àmbit més intern, més a dins el que és l'entorn familiar, i això jo crec que aquí en aquest cas, aquí a Catalunya, els Mossos d'Esquadra, les forces policials, jo crec que han fet un gran avanç per treballar en aquest sentit, de donar aquesta protecció, a facilitar que les dones puguin també veure's més apoderades per poder fer aquest pas, per poder denunciar. D'aquí també que és veritat que hi ha més denúncies. Per què? Perquè hi ha més denúncies d'agressions, perquè no s'amaguen, i per tant això,
hi ha més consciència.
Jo penso que això, a diferència de fa uns anys, això és positiu en aquest sentit. S'ha de treballar molt encara, perquè per trencar aixecar el vel, no?, per dir d'alguna manera, i descobrir també, facilitar que puguin denunciar què és el que està passant en els entorns més íntims, més familiars. I també cal dir que el poder judicial també ha anat canviant. Potser aquest ha costat més que vagi que canvi, no? Però vull dir que jo penso que ha fet un... que ara hi ha molts jutges potser amb mentalitats retrògrades i molt conservadores, però sí que amb caràcter general la judicatura, jo penso que la diferència també de fa 20 anys ha anat, gràcies també a l'impuls de determinats canvis legislatius, doncs també ha anat canviant aquesta visió que té de, en aquest cas, en aquest sentit, de protegir, de fer possible, doncs, això, que, com bé diu el lema, que aquesta vergonya canvi de bàndol, no? Però jo vull posar l'accent en això, en lo important que és facilitar que les dones no tinguin por, facilitar aquest entorn de protecció per poder ser capaces de denunciar.
Aquest entorn també va molt, depèn molt també de sobretot que no em surt la paraula ara, sí, del que t'estructuri, no?, una mica del que t'interseccioni. És a dir, si tu, a més de ser dona, una dona en una situació de maltracte, no tens un bon accés a l'habitatge, doncs això també són mesures que haurien de cobrir també a les administracions per poder garantir, no?, que no, les víctimes no hagin de conviure amb l'agressor, aquesta violència econòmica que es parla moltes vegades, no? O també el tema de la llei d'estrangeria. O sigui, hi ha certes coses que són a nivell estatal moltes vegades, no?, que van en contra d'altres lleis que es fan de protecció, perquè sí està la llei però no està la mesura, no? No hi ha un desplegament real d'aquesta llei.
Efectivament, el que una de les reivindicacions que es feien en aquest manifest, que es llegia ahir a Barcelona, també posa l'accent en que l'administració reconegui tots aquests tipus diferents de violències contra les dones, no només la física, no només la psicològica. Recordem que hi ha la vicària, que
sí,
és...
Aquesta és brutal.
Aquesta és molt bèstia. La econòmica, la digital...
Hi ha una sèrie que es diu L'assistenta, que està superbé, és molt forta, és molt dura. O sigui, sí. No hi ha violència física, però hi ha una violència increïble a nivell psicològic, no? I una de les frases que diu a la sèrie és... perquè li diuen no que denunciï, diu, és que si no me pega, què voy a denunciar? O sigui, que aniré i li diré com em fa de sentir malament i com em menysprea, però no hi ha proves, no? Quines proves trec a un judici d'això?
Exactament.
És una sèrie duríssima, la veritat.
És com pel fet que no, si no hi ha marques físiques, no hi ha un maltractament, i no és això.
Clar, poden al·legar que tu tens depressions perquè ets així, no?, perquè et ve una altra cosa, perquè tens un antecedent genètic o el que sigui, no es pot arribar a denunciar moltes vegades.
Deixeu-me, que hi ha una altra qüestió també m'agradaria destacar. En aquest manifest es va comentar la necessitat de fomentar, de promoure una educació sexual efectiva a les escoles en tot el procés de formació dels joves, i això ja fa temps que venim parlant, i això seria bàsic.
Sí, bueno, és una mica això que dèiem abans, no?, que és tota la societat i tots els estaments que han de contribuir. Són les famílies, és l'escola, i deixa'm tirar també una pedra a favor de... Bueno, jo sóc directora de teatre, no?, a favor també de la gent que... Bueno, primera, la gent que tenim un micro i que podem dir alguna cosa, però també aquesta gent, fixa't, amb la Míriam, ja hem parlat de dues obres de teatre i d'una pel·lícula, no? Com aquesta gent també contribueix a fer visible molt moltes coses que són invisibles, no? Que vull dir que tots tenim un paper que podem,
que
podem fer...
A canviar aquest bagatge cultural.
Exactament.
Sí,
I que el cinema, el teatre, vull dir, és molt important també la imatge que ens donen, i en aquest sentit crec que hi ha moltes, bueno, a part de que hi ha moltes dones ara que també estan en aquest món del cinema i del teatre, no només com a actrius, sinó com a directores i tot això, que és molt, molt important per canviar, no? Per fer aquest canvi de mentalitat social, perquè, clar, sí, portem tants anys de masclisme i tants anys d'aquest tipus de societat que és molt important que es produeixi aquest canvi. Evidentment, l'educació és fonamental per tot, vull dir, per això i per totes les coses.
La perspectiva,
no?,
de gènere, o sigui, s'ha de relar a tot arreu, no? Perquè és que si no hi ha perspectiva de gènere és que pateix tothom al final. Sí, perquè la perspectiva de gènere posa al centre també les cures, no?, on impliquen també la infància i les persones grans. Sí, i no és només per les dones. La gent, quan parles de feminisme, a vegades es pensa, no?, que només parles de les dones, i està totalment equivocat. Això és per tothom, és per viure millor tothom.
Jo voldria destacar això que ha comentat abans la Dolors, no? Aquest paper que estan fent, doncs, el món de la cultura, el món del cinema, i posar també l'accent en el que en aquest moment és la gran finestra, que són les sèries, les plataformes, les grans plataformes de sèries, no? que tothom hi està connectat, i que no, és fonamental que pugui haver-hi aquests elements que serveixin per educar, perquè hem de tenir en compte que les víctimes no només, sí que és en bona part, moltes d'elles i són persones amb una precarietat laboral, amb una precarietat econòmica, amb una manca també d'educativa en molts casos, per problemàtiques, potser perquè venen d'altres cultures, perquè tenen un problema d'idioma, però també estem veient que moltes de les víctimes no són de nivells socioeconòmics mitjos o elevats, i per tant aquí també veiem que les agressions i les violències masclistes afecten a tot el col·lectiu, amb independència de la seva situació socioeconòmica. I hi ha un punt fonamental, que és el tema de les xarxes socials, els TikToks, els Twitters, ara dits les X, que d'alguna manera, com que cada vegada hi ha gent que viu només amb aquesta bombolla informativa, o que li arriba només el que a través de les seves xarxes i el seu telèfon pot rebre, clar, com podem incidir també, no només en aquest, només del partit del món de la cultura, del cinema, del teatre, sinó també a través de que les xarxes puguin regular-se o autorregular-se per evitar que afavoreixin aquests comportaments masclistes i agressius, que tots sabem que aquí n'hi ha una font immensa, no?, d'aquest tipus de comportaments, el que arriba a molta gent. Aquest és un problema.
Doncs
sí, perquè el mòbil serveix com per també comunicar-te i inclús aprendre sobre aquests temes, però també serveix molt de control. En molts casos ara han sortit una nova manera de control entre els adolescents, com que els obliguen a dormir a la noia amb la videotrucada posada. O sigui, això entre adolescents, que em sembla una brutalitat i una violència i una violació de la teva intimitat increïble.
Mare meva. O
sigui, noies, no permeteu això mai. O sigui, si alguna adolescent ens està escoltant, o sigui, no, fugiu d'allà.
Sí, sí, i el propi mòbil, no?, que és un sistema de seguir a les persones a tot arreu i a totes hores, no? No ajuden, no, les xarxes.
Canviem de tema. Ens n'anem a parlar de el que fins ara s'ha considerat un símbol de la identitat catalana, el creador i l'autor de més d'un centenar de veneres, i segur que reconeixereu entre elles el meu avi, José Luis Ortega Monasterio, que a través d'una producció de 3CAT, doncs, ha acabat revelant el seu vincle amb una xarxa d'explotació sexual de menors. Quan ens trobem amb una situació així, i podem recordar altres casos relacionats amb altres àmbits de la cultura, des de Woody Allen a Michael Jackson, per exemple, el debat està en què hem de fer a partir d'ara amb la seva...
Amb els símbols aquests que tenim.
Sí.
Que ens cauen
amb
tots.
Aquests reconeixements que els hem fet. s'han de retirar, no s'han de retirar, aquestes estàtues s'han de mantenir, no s'han de mantenir, la seva obra s'ha de continuar divulgant, no sé, ens posem a la pell de, per exemple, alguns ajuntaments que han de decidir ara què fan, amb alguns grups d'habaneres que en el seu repertori segur que tenien moltes de les habaneres d'Ortega Monasterio. Què s'ha de fer en aquests casos?
Bueno, jo m'agradaria primer de tot incidir, no? Bueno, aquestes xarxes, en aquest cas de pederastia, no? De menors. Bueno, en aquest reportatge, que el vaig veure parcialment, però interessantíssim, i bueno, en aquest reportatge no només hi havia l'Ortega Monasterio, hi havia pues, l'alcalde de Vilamalla, l'exalcalde de Sant Pere Pescador, i bueno, de cop ens en donem compte que en el fons tot això són estructures de poder. Pensem, per exemple, en el cas de la pederastia, l'església està tocadíssima amb aquest tema, no? I, o sigui, si veu veure el reportatge, darrere hi havia tots els polítics senyalats de Catalunya, ensenyaven que estaven amb aquests senyors, no? O sigui que dins les pròpies estructures polítiques, les pròpies estructures religioses, les persones de poder, és aquí on hi ha que tocar. O sigui, perquè no ens n'hem assabentat de l'Ortega Monasterio, perquè ens n'assabentem ara i no sabíem res.
Precisament per aquesta involucració que era tan gran,
clar,
però
que és tota una societat que tapa, perquè tothom ho sabia, és el de sempre, tothom ho sap i tal, però no surt d'allà, si no hi ha algú, doncs, que de cop burxa i troba, no? I es fa evident, no? Doncs això és molt important. Bueno, el tema de l'Ortega Monasterio, jo la veritat no ho sé, perquè, clar, a veure, anant encara més lluny, no? Vull dir, clar, no ens podem carregar tota la cultura. No podem dir, doncs mai més farem Shakespeare perquè era un misògin, mai més farem Molière, mai més volem...
Clar, si el Museu Picasso cremem...
Exacte, no podem cremar... No, això no ho podem fer. A veure, no, jo crec que hem de separar una mica l'obra del personatge.
Crec que més que separar-la l'hem d'enllaçar. O sigui, hem de mantenir això, però amb un cartell ben gran, amb una part que posi aquest home va ser un maltractador, un misògin, un pedrasta. Clar.
Contextualitzar.
Exacte.
No, vull dir, aquest home se li poden retirar tots els... clar, malauradament sempre passa igual, no?
Vull una creu de Sant Jordi que tenia.
Exacte. Aquest home se li poden retirar les creus, els fills predilectes, els honors, tot això.
Les víctimes no, eh? Les víctimes no se'ls pot retirar.
No, clar que no. Però vull dir, és difícil, eh? Trobar el punt, no s'ha de... O sigui, no s'ha de cantar mai més el meu avi, pues, potser ara no seria el moment.
No ve de gust, ara no ve de gust.
Potser ara no seria el moment.
Aquest estiu cancel·lat.
Això és evident.
Jo penso una mica com tu, que no hem de com cremar-ho tot, però sí que s'han de contextualitzar aquests personatges i no ens podem marcar un errejón i dir que no sabia si estava el personatge o la persona. Vull dir, la persona és el personatge. Vull dir, llavors s'han de contextualitzar tant a nivell històric, també per penso que és no només per l'artista, sinó per l'època històrica, o sigui, saber que en aquells moments hi havia aquests abusos de poder que segueixen tabent i que per sort ara es denuncien i que per això s'assenyala aquella persona. Que molt bé tot allò que va fer, però com a persona un desgraciat.
Sí, que passa? No, que a nivell popular, jo és això que, a veure, primer cal diferenciar, com bé deies tu, Dolors, el que és l'obra per un cantó o determinades obres i després la persona. I en aquest cas concret, a l'Ortega Monasterio, probablement, si no hagués escrit el meu avi, a pesar de ser ha portat a fer altres habaneres i escrit, segurament que aquesta és la més famosa, potser moltíssima gent ara ni el coneixeria. I aquesta situació doncs que passaria molt més desapercebuda. Però aquí hi ha un element que és aquesta obra en concret, no? Aquesta peça, no? Que ha passat de ser una cosa d'un autor en concret, sinó que ja s'ha calat profundament en la societat catalana i se l'ha fet pròpia, no? I molta gent li pregunta, escolta, qui ha escrit aquesta? I ningú ho sap, perquè igual es pensen que fa segles que està escrita.
Però és conegut, l'Ortega Monasterio?
Sí,
jo em vaig enterar per un documental, de què era l'autor.
Però bueno, quina edat tens, Míriam?
Això va.
Jo tinc 37, o sigui, l'he cantat, bueno, l'he cantat tota la vida, aquesta cançó, al càmping, allà, estic baixat a Palamós, que ja li han tret la placa, per cert, allà, ja li han donat via.
No, però és cert, el que no es pot fer...
Jo pensava que era, com dius, una cançó popular, jo pensava que era això, que s'havia escrit, no sé, això, al segle, a principis del 20, no sé...
Vinga, deixem acabar el Xavier. Vinga.
No, és això, que d'alguna manera sí que cal repassar doncs una mica que és aquest, el paper del personatge o de l'autor, doncs ha de ser, prou reconeixements a la persona, treure aquests monuments que hi pugui haver, evidentment, miri, escolta, això no... Ara, el que és una altra cosa és l'obra. Escolta, també, doncs, posar exemples, doncs, l'Hergé va fer una gran obra i en Tintín, doncs, també té unes especials característiques. Ara, l'Hergé què pensava? O quin era el seu... En relació, doncs, al que ara, en aquest moment, al segle XXI, pensem sobre, doncs, el racisme? Doncs segurament estem a les antípodes del que podia pensar Hergé, no? Ara, l'obra és una altra cosa. Jo penso que...
Sí, però en aquest cas, de l'Hergé, l'obra ja dona a entendre algunes coses, que això és més fotut. Vull dir, bueno, aquell parla només del seu avi, però veient del Tintín, i fa música, però veient, llegint el Tintín, oi, aquí hi ha escola una ideologia que fa
clar,
bastanta vergonya, eh?
Amb el tema del 25N també i tota la cultura, no? O sigui, tot, la cultura influeix en aquesta motxilla cultural que al final et crea unes, o sigui, et fa fer unes conductes a unes altres, valorar una cosa o una altra, veure moral o no, i llavors, clar, si vas seguint certes línies culturals, no? Perquè tenen aquesta motxilla ideològica, pues, clar, com dius, se li veia el plomer una mica.
Clar, és que ara, per exemple, molts actors acusats d'abusos sexuals i tal, ídols, eh? Ídols.
I rapers.
Dius que i ara què has de fer? No veure les pel·lícules, no escoltar aquella música, depèn, no?
Depèn.
Hauríem de fer un estudi previ, per saber una mica, bueno, si transpua alguna cosa.
Ens quedaríem sense bastantes pel·lícules i bastantes coses que hem vist, eh?
Sí, però vull dir...
Mare meva. Bé, us he de dir, pel que apuntava la Míriam, no?, de contextualitzar, que si busqueu a la Viquipèdia el nom o la biografia d'Ortega Monasterio, ja veureu que recull aquest debat que s'ha produït arran de l'emissió d'aquesta docusèrie. Senyores i senyor, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, us agraeixo l'estona de conversa i espero que passeu molt bona tarda, que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau.